Seguim al mirall de Ràdio Sant Feliu, ja ho sabeu, avui us havíem avisat que vindria la Laura, Laura Trujillo, des d'Endbullying, a parlar-nos d'un cop més d'alguna de les perspectives des de les que es pot abordar una situació d'assetjament escolar. I avui parlem, en concret, ens ha portat veus directes dels professors i com ho viuen ells mateixos. Ens ho explica la Laura. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, avui us portem dues companyes que ens donaran el seu testimoni, el seu punt de vista de l'assetjament escolar.
Clar, perquè imagino que també aquelles persones que senten també una responsabilitat del que està passant o si s'acaba anant a un punt de no retorn, dir, Déu-n'hi-do, com no ho vaig veure? Imagino
Exactament.
Que també hi ha angoixes, hi ha dubtes i elles també s'estan vivint en aquest període de conscienciació del bullying, també estan agafant idea i potser elles com a observadores, perquè molts cops hem parlat de l'observador alumne, però elles també són unes observadores, no?
I tant.
Doncs a veure com ho podem fer això. Sentirem a la Lídia i a la Montse.
Exactament. Primer sentirem a la Lídia, que porta 3 anys com a docent, i després sentirem a la Montse, que porta ja 35 anys, que és un recorregut una miqueta més consolidat.
Sí. Clar, potser per això la Lídia dubta, no, en aquest cas, de si ha viscut o no alguna situació de bullying, si es podria titllar d'assetjament escolar el que ha vist ella, no?
Sí, ella ens comentarà que bullying no l'ha vist com a tal, però bueno, en aquest cas també seria important veure la situació perquè, com ja veurem més endavant, ho diu perquè va ser més que res verbalment, no?
Genera debat, no? Llavors?
Clar, exactament. Mm-hmm. És allò que dèiem, el bullying és difícil de detectar sempre i quan no sigui físic o molt evident, no? Però bueno, la qüestió és que ho va saber solucionar i la situació va anar per bon camí.
Fantàstic. Ara sentirem llavors la teva entrevista des d'Endbullying, des de Laura Trujillo, amb la Lídia. Ens ho expliquen elles mateixes.
Hola, bon dia. El teu nom és?
Lídia.
Lídia, molt bé. Quants anys tens, Lídia?
30.
30. I quants anys portes de docent?
3 anys.
3 anyets, molt bé. Bueno, sabràs que l'entrevista és sobre el bullying. Saps exactament què és el bullying?
Exactament, alguna cosa en sé, però més per tema de publicitat que se n'ha fet dintre dels mitjans de comunicació, però exactament o específicament no.
Vale, i si ho haguessis de definir, què et sonaria a tu o quines característiques?
Per a mi seria quan s'està coartant la llibertat d'alguna persona, en aquest cas d'algun alumne, per les seves característiques, per la seva forma física o simplement per la seva forma de pensar.
Molt bé. I tant. Vale, t'has trobat al llarg de la teva època docent algun cas concret de bullying?
He observat algunes tendències a atemptar contra la llibertat d'expressió d'algun alumne, però sempre he intentat posar-li les mesures possibles per a evitar que arribés a una cosa molt més greu. Però estrictament un cas de bullying no podria parlar-ne de manera concreta.
O sigui que no ha estat atac físic, sinó que potser més verbal, no? O una mica...
Sí, pot ser, però sempre ha estat per... més que res per motius concrets o ocasions concretes. No ha estat un atac continu de tots els dies que l'alumne s'ha vist afectat per això.
Vale. I al llarg de la teva formació com a docent has tingut algun curs o alguna part dedicada a aquesta temàtica?
No, realment, pel que fa a la formació docent, en cap moment se n'ha parlat del tema. Jo crec que seria necessari fer una formació per saber com actuar en conseqüència als esdeveniments que ocorreixen cada dia. És cert que les estratègies que tenim és informar-nos nosaltres sols, actuar i demanar potser suport o direcció, però caldria fer una formació més certera sobre el tema.
Vale, doncs això és tot. Moltes gràcies, Lídia.
A vosaltres.
I que passis un bon dia.
Adéu.
Que has explicat la Lídia.
I tant.
Per no haver tingut mai, des de... que ja ho deia, que potser falta una formació més certera, mm-hmm. Doncs per no haver-la tingut mai, realment jo crec que té bastant assolit el que és la idea del bullying.
Sí.
I potser ella ha fet referència a aquella... potser no ha viscut una situació continuada que seria una de les definicions de l'assetjament escolar.
Exactament, sí.
Clar. I ella doncs dubtava sobre si en el seu període, que no és tan llarg i tan ampli en el temps, de fent com a docent, si ha viscut realment una situació del que es podria considerar assetjament escolar. Clar.
Aquí la dificultat també de detectar, perquè entren en lloc molts factors, com ja vam comentar. Aleshores, cada cas concret és un món i s'ha d'estudiar. No es pot dir a la lleugera, tampoc.
M'ha agradat molt el tema quan ha dit, ella diu, saps el que és el bullying? I ella diu, bé, més pel que he sentit de les publicitats dels mitjans i tal, que aquí es posa de relleu la feina de la Laura Trujillo per escampar, vull dir, fer molta didàctic. Ella, el que vol, la Laura, vull dir, és que al final tothom tinguem clar el que és el bullying, que s'està vivint, que és un problema que estem afrontant, vull dir, que està molt present, i jo crec que cada cop la gent està més conscienciada en bona part, justament per la iniciativa, tant teva com d'altres associacions, òbviament, i altra gent, però almenys veure que la feina de sortir als mitjans de comunicació i prendre consciència n'està funcionant.
És molt important ser conscient i tenir la informació, transmetre la informació que nosaltres tenim, transmetre-la al públic en general.
La Lídia el que demanava era també més formació, potser per elles com a docents, però la Montse ens parlarà de moltíssimes coses, però d'una d'elles serà de també donar eines als pares.
Exactament, aquesta informació que nosaltres tenim, transmetre als pares i que els hi serveixin com a eines per detectar i per saber solucionar i enfrontar-se a aquestes situacions tan complicades.
Fantàstic. Doncs ens quedem sentint la Montse, que aquest ja avisem que és una mica més llarg, però també és igualment una entrevista molt interessant, Laura.
Molt bé.
Hola, bon dia, Montse.
Bon dia.
Ets docent, oi?
Soc docent.
Des de fa quants anys, més o menys?
35 aquest any.
35 anys, Déu-n'hi-do. I suposo que en tot aquest temps tu sabràs què és el bullying, no?
Sí.
Què definiries tu com a bullying?
Bullying és una agressió reiterada i que... A veure, el bullying ve més de l'àmbit de l'empresa. Però en la mida en què a l'escola s'ha doncs, pogut veure que aquesta mena d'agressió reiterada que minva l'autoestima dels alumnes, que els bloqueja, que els fa anar malament, que molts d'ells doncs, acaben tenint trastorns de tipus psicològic i també físic, els altera el son, els altera el cicle del son, etc. Coses que són importants per on estudiem, doncs també la paraula ha entrat en les escoles i ha entrat en els instituts. I per tant convivim amb aquesta paraula quan ens trobem el problema.
I tot i que potser la paraula és més nova, aquest fenomen, tu el recordes des de principis de quan vas començar a impartir?
Això sempre ha existit. Sempre ha existit el comportament agressiu cap a un company, el rebuig, forma part... A veure, no ens podem posar massa les mans en l'aire, perquè... que les guerres no han nascut ara, no són un invent actual, això tampoc és un invent actual. Els nanos, en les seves etapes de creixement, passen per diferents fases. I dintre d'aquestes diferents fases es van repetint episodis de lluites de poder. I el bullying no deixa de ser una manifestació de lluita de poder.
Molt bé.
Llavors,
i tu,
això apareix des de sempre.
A banda de ser professora, tens la carrera també de psicòloga. Tu sents que s'ha donat formació en aquest sentit als docents respecte al bullying? O és una cosa que si tu te la trobes, et formes, busques informació, busques contactes, sents que tenim recursos?
Sento que ens guiem per la... A veure, anem d'oïda. I possiblement no ens estem guiant moltes vegades... o no tenim la sort de tenir dins del centre persones que tinguin ja no la sensibilitat, sinó el coneixement profund de per què es produeix el bullying. Cada vegada n'hi ha més. Cada vegada hi ha persones dintre dels centres que no només van a protegir la víctima i a castigar l'agressor, sinó que veuen la part de víctima que té l'agressor.
Molt bé.
I per tant, doncs, treballen aquesta part de víctima que té l'agressor i que, com que ha estat víctima, en un moment donat agredeix, però si ens fixem, veiem que tot agressor és víctima també en un altre context.
És sempre el que diem, que ningú fa mal a algú per sentir-se bé si es sent bé, no?
Clar, o sigui, l'agressor no està en pau, Llavors, per què no està en pau aquest infant, aquest jove, aquest adolescent, per què no està en pau? Ho manifesta moltes vegades, sobretot si ha estat agredit o ha estat abusat o ha estat projecta aquests abusos i projecta aquestes actituds a companys que són més febles, que ell veu que com que són més febles pot fer-ho.
Clar, llavors, moltes vegades quedem a la part punitiva, clar, però no fem aquesta part de reparar.
Clar,
no?
No fem la, de la reparació pràcticament no en parlem. I això sí que és un tema que no se'n parla. L'altre dia parlàvem a l'aula sobre el perdó i vèiem, escenificàvem el perdó i ho vam escenificar, vam fer una mica de joc de rol i els nanos escenificaven possibilitats d'arreglar les coses. Però després, a l'hora de veritat, quan fèiem roda i dèiem... Tu te'l creus, tu pots perdonar això? Tu podries perdonar aquesta situació que hem creat, que ens hem imaginat, no? Però que tampoc és una situació tan estranya, que ells han viscut situacions com aquella. I tots rotundament deien que no se la creien, no es creien la possibilitat d'aquell perdó. Llavors, clar, per què no ens creiem? Per què? A veure, la persona que ha de perdonar ho té molt malament, perquè ens han educat a perdonar incondicionalment. I sí que és cert que hi ha un perdó incondicional que forma part de l'evolució més elevada de l'individu, aquell que ho perdona tot incondicionalment. Però la reparació és una gran paraula i crec que s'hauria d'escriure en majúscula. És important la reparació perquè el perdó i el perdó ve i la reparació van juntets.
Clar.
Llavors, gràcies a la reparació, aquesta persona pot perdonar allò que se li ha fet. I el perdó no té per què venir de seguida. El perdó ve quan ve. És un do. El perdó és un do. I és un do que s'ha de treballar moltes vegades. És un do i al mateix temps és un treball.
El treball emocional que potser manca molt a les escoles.
És un treball intern. I llavors, un ha d'entendre que si li ha fet un mal a una persona, aquella persona, sigui un adolescent o sigui un adult, no té per què perdonar de seguida. Es pot agafar el seu temps. I no per això és rancorós. I no per això és una mala persona, sinó que s'ha de prendre el seu temps. Llavors, el coneixement d'aquests mecanismes, que no deixen de ser humans, resulta que ens donarien, o ens donen a tots, la capacitat de poder treballar amb ells a les aules. De fet, jo penso que sí que ho estem fent. No? Ho estem fent. El que passa és que hi ha coses que moltes vegades, doncs, si no les treballem a un nivell de formació interna. Abans hi havia més formació, venia la gent als instituts, venien professors als instituts i ens formaven i ens ajudaven. Llavors, podies plantejar casos. I plantejant casos, doncs, jo recordo la gent mateixa de la pedagogia sistèmica. Venia als instituts, jo mateixa havia estat formadora durant un temps. Quan després van tancar l'aixeta, doncs s'ha acabat. Però l'institut o l'escola primària és igual, o la reunió de pares
estava faltant molt,
és igual,
relació,
podien sí. Dir què estava passant i d'una forma absolutament genèrica, sense posar-li el dit a l'ull a ningú, sense assenyalar a ningú, es podia explicar la forma de trobar el perdó, la reparació, la forma de poder, perquè moltes vegades els pares tampoc saben com reparar allò.
Exactament.
No saben com assumir-ho. I després hi ha una figura que tampoc la parlem moltes vegades de l'agressor, però l'agressor és veritat que porta una víctima a dins, és cert, que ha estat víctima per ser agressor, però cuidado, és que la víctima és un futur agressor. I aquella víctima que no ha pogut elaborar un perdó,
si no repara aquella situació d'assetjament, probablement acabi sent...
També, segur, clar, naturalment. I a més ho tenim, no? Ho tenim. A principi de curs, totes aquelles nenes que van començar, te'n recordes? Que van començar la classe a fer, jo no diria bullying, no? Però sí que van començar a mostrar-se molt hostils amb certes altres persones de la classe i a mostrar-los despreci i a fer-los males cares i a... Val. Doncs aquestes nenes, tanmateix, havien estat rebutjades o despreciades en contextos de primària. Llavors, al venir aquí, què fan? Ah, doncs primer, espera, que marcarem el territori. Nosaltres serem les líders ara, nosaltres serem les reines del mambo, nosaltres decidirem qui és bo, qui és dolent, perquè així ningú ho farà amb nosaltres.
Mecanisme d'autoprotecció.
Totalment, totalment. No? Llavors, la víctima, quan se n'en surt i recupera el que no sé si anomenem prou bé autoestima, no sé si és l'autoestima el que recupera o recupera una altra cosa o crea una altra mena de cosa que no és ben bé autoestima, llavors es torna arrogant i amb aquesta arrogància agredeix als altres. I això també passa.
Sí, sí que passa. I quins són els passos futurs que tu veuries que serien necessaris dintre de l'educació actualment per ajudar-nos a aquestes situacions poder reparar-les, sanar-les d'una forma adient? No simplement aturar-les, com sempre diem, o no simplement posar un càstig, la part punitiva, o simplement enfocats en la víctima o en l'agressor, que també tenim les persones que estan en rol d'espectadors, que són superimportants, són decisives. Quins futurs passos o quines estratègies veuries tu?
Jo treballaria molt, 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 tallers amb famílies, els tallers de famílies. Les famílies haurien de poder accedir a uns tallers totalment gratuïts, i si molt m'apura, si fos necessari un preu simbòlic, però gratuïts inclús millor, als instituts, i si no als instituts, en espais oberts perquè hi poguessin accedir, per poder treballar tot allò que els inquieta. Per què? Perquè hi ha inquietud a les famílies. Hi ha inquietud.
I és bo.
És bo que hi hagi inquietud, però hi ha inquietud, però no hi ha vies de canalitzar aquestes inquietuds i de poder parlar-ne entre tots. Potser que havíem tingut la idea de l'escola de pares i totes aquelles històries, però això és com, a veure, com voler-li ensenyar a la família el que ha de fer, i no es tracta d'això. La família nosaltres no li hem d'ensenyar el que ha de fer.
Li hem de donar eines.
Exacte, donar eines per comprendre les realitats que hi ha en el seu entorn. I les realitats que hi ha en el seu entorn, ells són adults, és desitjable que ho siguin, val? I si no, tampoc ens hem de preocupar. Si creem els entorns necessaris, la família que no hagi superat l'adolescència, doncs podrà perfectament cobrir les etapes que li queden. Per què? Perquè sense assenyalar ningú amb el dit i sense posar ningú en una situació difícil, la família ha de poder accedir al coneixement. El coneixement que tenim avui sobre l'evolució de l'adolescència, el coneixement que tenim avui sobre psicologia de l'adolescència, sobre tot l'entramat psicològic que hi ha darrere una agressió, darrere una víctima, perquè, repeteixo, penso que s'ha de preocupar tant o més pel seu fill aquella persona que té el fill fent el rol de l'agressor com aquell que té el rol de la víctima. És igual, tots dos tenen un problema. Tots dos tenen un problema i tots dos creen molts problemes a la llarga si no es reverteix la seva mirada sobre la realitat. I llavors, com un nen porta la mirada sobre la realitat? Com la forma? La forma a l'escola, però la forma a la família. Si podem accedir a la família, insisteixo, no per ensenyar-li res, no per adoctrinar-la, no per manipular-la en absolut, sinó per oferir-li un coneixement que tenim des de totes les psicologies humanistes, totes les psicologies conductistes, totes les psicologies... És igual, tenim tots uns mecanismes i totes unes eines en l'estudi de la psicologia i de la pedagogia des dels anys 30 cap aquí, que les famílies moltes vegades no la coneixen, s'ho perden, és molt fàcil d'accedir, és molt senzill d'entendre, i jo diria que tenint en compte que totes les famílies que he conegut en aquests 35 anys volen el millor pels seus fills, no conec cap família, no conec cap pare ni cap mare que no vulgui el millor pels seus fills, automàticament crec que va amb el fet de ser pare i ser mare, que s'obre un el que calgui per donar-los el millor. Per tant, si en aquest donar-los el millor se'ls està oferint un coneixement que els pot ajudar a entendre tot allò que fa el seu fill, que fa la seva filla, a mi m'agrada definir-ho com les dinàmiques que enforteixen l'aprenentatge i les dinàmiques que debiliten l'aprenentatge. Hi ha dinàmiques familiars que enforteixen les relacions i enforteixen l'aprenentatge, i hi ha dinàmiques familiars que debiliten l'aprenentatge i debiliten les relacions. Llavors, tot això es pot prevenir.
Molt bé, Montse, doncs ens quedem amb aquesta última reflexió d'obrir canals, de transmetre informació i donar-te moltes gràcies per donar-nos la teva opinió, les teves experiències i el teu coneixement.
Moltíssimes gràcies.
Doncs ja ho heu sentit, són aquestes dues versions de la Lídia i de la Montse que avui ens han posat en una altra de la pell dels protagonistes d'aquestes situacions que es podrien arribar a donar de bullying o d'assetjament escolar. Ha estat molt interessant poder veure aquesta segona perspectiva que molts cops hem parlat sobre els diferents protagonistes i justament sentir les seves veus ha anat realment molt bé. Moltíssimes gràcies, Laura, per portar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies a elles pel seu testimoni. Exacte. I a vosaltres per donar-los veu.
També, aquí també hi ha molts de protagonistes implicats.
Sí.
En tot cas, tu t'endús tot el mèrit, sobretot per aquesta secció i per aquesta feina que fas. Moltíssimes gràcies, Laura, que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, bon dia.